Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer, que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Molt bon dia, comencem tot seguit aquí a Ràdio Balaguer. Avui el programa Més enllà del NAS, l'espai d'aquest mes de febrer del Més enllà del NAS, un programa de la taula d'entitats de Balaguer i acció comunitària dels serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera i que habitualment emetem el segon dijous de cada mes. El programa està format per diferents apartats. Un d'ells és l'entitat del mes. Avui coneixerem l'entitat d'Existim i per parlar-nos d'ella avui tenim com a convidat un dels seus membres, el Jordi Rius. Molt bon dia, Jordi, i gràcies per ser aquí.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu per acceptar la invitació de Ràdio Balaguer, en aquest cas del programa Més enllà del NAS, un espai que també compta amb l'apartat Infoentitats. Dins d'aquest apartat avui coneixerem una mica més l'associació Reintegra i concretament un dels projectes que du a terme aquesta entitat per parlar del projecte, un projecte molt interessant que ara de seguida coneixerem. Ha vingut a parlar-ne la Laura Tarragó, tècnica de l'entitat. Molt bon dia, Laura, també gràcies per ser aquí.
Bon dia, moltes gràcies.
A tu. I també tenim entre nosaltres, per realitzar el programa d'avui, com no, una de les seves col·laboradores habituals, l'Anna Maria Mitjans. Molt bon dia, Anna Maria, i gràcies per ser-hi també.
Bon dia, Sònia.
I també ens acompanya, com no pot ser d'una altra manera, la impulsora, la conductora d'aquest programa, l'Anna Solà, que és la tècnica del Pla d'Acció Comunitària dels Serveis Socials del Consell Comarcal. Molt bon dia, Anna, i també gràcies per ser aquí.
Hola, bon dia, Sònia.
Aquest és un espai que emetem, com dèiem, un cop al mes habitualment i que acabem, com és també habitual, com és tradició, amb una frase i una cançó final. Fet el sumari, Anna, anem a endinsar-nos ja en la primera part del programa i en el primer dels apartats, l'entitat del mes. Avui coneixerem ara de seguida l'entitat d'Existim amb el Jordi Rius. Anna, quan vulguis.
Sí, aquesta entitat també forma part de la taula d'entitats, associacions de Balaguer, i avui l'hem convidat perquè, bueno, primer que ens expliquis una mica, Jordi, en què consisteix aquesta entitat, quan us vau formar, no? I un projecte que teniu en ment, no?, com a activitat de l'entitat molt interessant que heu començat ara fa poquet. Jordi, explica'ns primer què és Existim.
Existim, cercle LGBTIQ+, de la Noguera, és una entitat adreçada a les persones que no encaixen en la definició dominant d'identitat de gènere i orientació sexual. Està també molt vinculada a la Noguera, que és una comarca molt extensa, amb molts nuclis molt petits. Hi ha Balaguer com a ciutat molt gran, però després tota l'esfera molt petit, i clar, això fa que sigui tot molt, com molt més apartat. Aleshores, el que volem fer és que, bueno, que aquestes persones tinguin un lloc on comunicar-se, on trobar-se, i bé, hem fet ja algunes activitats l'any 2023, que és l'any que ens vam constituir. Hem fet presentació a Balaguer i a Artesa de Segre i volem continuar fent-ho aquest any, començant pels municipis més grans, per exemple, Pons, Bellcaire, Vallfogona, i anar continuant. També depèn de la nostra disponibilitat. De moment som poques persones, com més ens coneguin, més gent serem i podrem fer més coses.
Sí, explica'ns una miqueta aquest nou projecte, aquest nou servei, no?, que oferiu a la població.
Sí, ara de moment el que hem començat aquí a Balaguer és que el primer dimecres de cada mes, primer dimecres lectiu, si un dia és festiu, doncs, òbviament no, ens poden trobar a la Palla Bacara, en una sala, on qualsevol persona que tingui interès pot vindre a passar per si té dubtes, per consultes, per parlar d'ell mateix, d'un familiar o un amic, i parlar amb tranquil·litat, sense sentir-se jutjat, un espai que de moment tenim cada primer dimecres de mes. Molt bé. A la Palla Bacara.
A la Palla Bacara us reuniu, no?
Sí.
I bueno, diuen que ha tingut èxit, no?, aquest començament.
Sí, de moment va començar el dia 7 de febrer i vam estar molt contents, tant que ens va dir que si ho podíem fer més dies. Bueno, de moment podem assegurar un cop al mes i algun dia puntual també ens podem trobar si hi ha algú que pugui anar-hi. Però sí, de moment va tenir bona acollida.
Uh-huh. I què oferiu en aquest espai?
Bàsicament un lloc per parlar, d'acord? És a dir, hi ha persones que potser tenen moltes ganes de parlar i han de buscar-se una comunitat a internet per no sentir-se jutjats, que potser una de les coses més complicades, i poder parlar de la seva història, gent que necessita saber sobre aquest tema per algú íntim que coneix, algun familiar, algun amic o alguna persona que vol donar suport i no... i no, bueno, no sap com, pues, també és, una, és un lloc sobretot de parlar. Més endavant també volem que la gent es pugui trobar-se pel compte. Per exemple, tenim pensat tirar endavant un grup de joves en què persones menors puguin comunicar-se entre elles, perquè clar, les experiències d'una persona més gran o de mitja edat o no necessàriament seran les persones més joves, llavors també això és una cosa que quan hi hagi prou gent que puguin també trobar per ells mateixos.
Uh-huh. És molt interessant, no? Perquè sí que tenim un servei, no?, de l'administració, que és el Servei d'Atenció Integral, que el Consell, bueno, està al Consell Comarcal, però crec que és molt interessant també que des d'una associació hi hagi, impulseu doncs, aquest espai de trobada, aquest espai de consulta, no? Perquè és com més proper també, no?, a la ciutadania, on vosaltres allí, doncs, depèn de quina sigui la consulta de la persona, també el podeu derivar al SAI, no?, perquè teniu coordinació amb el SAI.
Sí, correcte. De fet, vam explicar-ho, doncs que sobretot és el concepte d'explicar-ho a una vivència en primera persona, en lloc de fer estadístiques i dades per part d'algun professional, que no venen mai sobren, però el fet de que algú expliqui la seva història a una persona de, per exemple, 60 o 70 anys que ho ha hagut d'amagar durant molt de temps o ha estat assenyalada i que ara finalment ho pot expressar obertament sense avergonyir, sense rebre tantes crítiques, i com ho ha viscut, o persones més joves que ho estan començant ara i amb què es troben, perquè els problemes no han desaparegut, n'hi ha menys, però encara hi ha conflictes. I llavors, per aquestes persones poder parlar, poder expressar-se i poder-se sentir escoltades.
Parles de discriminació, no?
Sí. Sí.
Encara ens trobem amb discriminació a la Noguera, oi? Bé, però és important perquè vosaltres també treballeu amb sensibilització.
Sí, és que la idea és aquesta, és a dir, visibilitat, perquè si una cosa no és visible és com si no existís, doncs no, sí, existim, i per això les campanyes que farem als pobles, de fer cartells, fer presentacions i que la gent vegi que hi ha aquesta gent i sobretot un lloc on pot anar a preguntar. Crec que també és important, perquè si no saben qui som, pues, no existim. Sí.
Exacte. No, el nom de l'associació és molt adequat, no? perquè la gent, doncs, la població, doncs a vegades el coneixement fa que... Bueno, la ignorància és la que fa la discriminació, no? I llavors...
A vegades m'agrada dir que no és només la ignorància, sinó la ignorància més prejudicis, perquè la ignorància sola només et diràs, això no ho sé, m'ho pots explicar? I llavors no hi ha cap problema amb ignorar. És quan supleixes la ignorància amb prejudicis, i això és el que s'ha de combatre.
Exacte. Doncs Jordi, no sé, Anna Maria, si teniu alguna pregunta pel Jordi?
No, pel Jordi no, perquè ja m'ha quedat molt clar doncs, el que fan, i bueno, i aquesta nova activitat estic molt contenta de que la facin a la Palla de Casa, sincerament.
Sí, sí, un espai molt proper a la gent i un espai de confiança, no?
Aquest recorregut, Jordi, perdona, per la comarca de la Noguera, quan teniu previst d'iniciar-lo i a on, concretament?
Doncs, bàsicament, volem fer pels pobles de gran apetit. Hem fet a Balaguer i a Artesa de Segre l'any passat. Volem repetir, bueno, tenim de fet a la Palla Bacara, volem repetir també, però sobretot els pobles que queden pendents. Començaríem per Pons o Bellcaire. També depèn de la nostra disponibilitat a nivell de feina, perquè ara mateix són poques persones les que hi podem anar, doncs el dia que hi podem, doncs sí, ho podem muntar, ho podem organitzar, i ja volem fer alguna cosa abans del dia 28 de juny, que és el dia que se celebra el Dia de l'Orgull LGBTIQ, doncs poder-ho fer i també de cara a l'estiu i la tardor, però depèn molt de la nostra disponibilitat ara mateix. Encara no tenim cap data prevista.
Diries que als pobles petits és aquest un tema encara una mica més tabú que a poblacions grans o a ciutats grans?
No sabria generalitzar. Potser hi ha un poble en què una persona està molt ben acceptada i molt ben acollida, de fet tenim algun exemple, i un poble on aquesta persona està totalment invisibilitzada.
Per tant, no té per què,
Exacte.
En funció de si un poble és petit o gran.
Sí. Depèn de l'entorn en què viu aquesta persona.
Importantíssim, en aquest cas l'entorn, no?
Sí.
Tant familiar com amical, m'imagino,
sí.
No?
Sí, i social. Perquè també és tant per persones joves, persones grans, les persones joves és més l'escola, persones grans pot ser la feina, un grup d'amics, un grup social, etcètera, qualsevol, una activitat comuna. També per això volem preparar amb altres, fer activitats amb altres associacions de Balaguer i de la comarca conjuntes en què es pugui participar conjuntament persones que vinguin de part d'Existim i persones que vinguin de part de l'altra entitat i així fer una mica de fer coses en comú.
I abans quan has parlat de discriminació, parles de discriminació més social, que per exemple a nivell més familiar, un nucli més petit?
Bé, hi ha discriminacions que hi ha directament van a denúncia, ja vam parlar amb el SAI, derivar un parell de persones. I, clar, això és directament discriminació. També hi ha casos de persones que no s'estan del tot acceptades, però no és ben bé discriminació, sinó és un tema de incomoditat. Llavors, clar, això és més difícil de definir a vegades, però sí, casos de discriminació explícita n'hi ha. Bueno, si han trobat persones, és una cosa que pues, com a mínim s'ha de denunciar, perquè si no diuen que no n'hi ha. S'ha de denunciar perquè des de la Generalitat cada vegada que fan estadístiques i informes, si no les denuncien, pues, és com si no existissin, i no, s'han de denunciar, es puguin comptabilitzar i es pugui dir com està la situació ara mateix.
Incomoditats dins dels nuclis familiars, encara diries que n'hi ha, o això doncs, cada cop és una cosa més acceptada, no sé si és la paraula correcta tampoc, o...
A veure, jo puc parlar de Conec, tampoc hem obligat a la gent a que expliqui la seva cosa, si no vol, però majoritàriament es pot, hi ha suport. És a dir, potser a vegades una mica de reticència basada en la ignorància, però un cop les coses s'entenen hi ha suport, això sí.
Mm-hmm. Molt bé.
Clar, el nucli familiar, si tens la sort de que hi ha amor, no? Tot se veu d'una altra manera.
Exacte.
No?
Sí.
És que a vegades potser hi ha conflictes per altres motius i aquest és el menor dels conflictes llavors. Clar, és només una pedra més.
Sí, bueno, molt important que existeixi aquesta associació, més que res perquè voleu fer també tot un treball comunitari, no? Vull dir, això al final som una xarxa, la comunitat i després aquest empoderament,
sí.
No? La paraula empoderar també, no? I si no veure una persona que pateix una discriminació com una víctima, sinó com que pugui arribar a ser una persona empoderada que denunci, no? Una situació que està passant a la societat, no només a ella mateixa, sinó a tothom que comparteix doncs, la seva orientació sexual o
identitat de gènere.
O la seva identitat de gènere.
Sí, i això del treball comunitari crec que és molt important perquè no volem ser una cosa segregada i apartada, sinó que som gent que fa activitats com els altres i també tenim una persona formada en donar formacions per fer que els llocs siguin més integrables perquè no hi hagi en cap lloc possible, ja sigui en entorns de feina o d'oci o... persones que estiguin discriminades doncs, per facilitar que aquests llocs siguin oberts, segurs i oberts a tothom. Aleshores, de moment tenim una persona formada, és possible que n'hi hagi més, però bueno, això és una cosa que també anirem proposant a partir de la tardor endavant.
Laura.
I la intenció és que aquesta persona pugui donar formacions a altres entitats, a escoles, a diferents institucions?
Sí, aquesta persona ja té el curs, doncs ara potser faríem una o dues persones més, però sí, aquesta persona ara mateix pot fer-ho, també depèn del seu horari, però sí, està ja preparada per fer-ho. Simplement és qüestió de posar-nos en contacte i acordar un dia i hora.
Fantàstic.
Bé, doncs, si ens vols recordar horaris, lloc de trobada, Pallapacares dit, un contacte de la vostra entitat perquè les persones que ens escoltin, doncs si alguna pateix una situació desagradable o té ganes de parlar, no?
Sí.
Que pugui venir.
L'horari, no l'havia dit, és a les 6 de la tarda, el primer dimecres de cada mes a la Pallapacara. És entrar, preguntar i allà ens trobaran. I al contacte doncs, tenim el nostre Instagram, que és existim.lanoguera, i el correu electrònic és existim.lanoguera@gmail.com.
Molt bé.
Molt bé. Anna.
Doncs bé, bueno, fins aquí, Jordi. Esteu convidats sempre a venir, sempre que inicieu noves activitats, nous projectes, o si voleu fer difusió, sobretot. Doncs esteu convidats a venir aquí al programa. És una entitat que forma part de la taula d'entitats, això també ja denota o demostra, no? Aquest esperit comunitari i bé, i ens anem veient.
Moltes gràcies, Anna.
Gràcies, Jordi.
Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Anna, ara hem conegut una mica més Existim, ara coneixerem un projecte, en aquest cas a càrrec de l'Associació Reintegra, un projecte anomenat Nexus, em sembla que ho dic bé, i que ens en parlarà la Laura Tarragó, Anna, com dèiem a l'inici, no?
Sí, Reintegra també és una entitat que forma part de la taula d'entitats i també que participi amb tot. Aquí a Balaguer doncs, es van donar a conèixer doncs, ja fa uns anys i hem vist que és una entitat que, bueno, que mai es tira enrere, no?, davant de nous reptes i nous projectes.
I que està plenament activa.
Sí, està activa i les tècniques, no?, que estan amb aquesta entitat, que treballen i sempre estan buscant noves maneres de finançar-se i de buscar doncs, per realitzar tots aquests projectes i activitats que ells creuen que són necessaris, no? que marquen pues, una necessitat. Llavors avui hem convidat a la Laura perquè ens explicarà un projecte molt interessant que va sorgir doncs, d'una idea, no? d'una situació molt injusta, no? de la realitat, no? de la societat, i les tècniques es van ficar a treballar de manera comunitària pues, amb altres entitats d'aquí de Balaguer. I no sé, Laura, explica'ns, el projecte es diu Nexus.
Exacte,
Sònia.
Nexus. Nexus significa lligams en anglès, no? Crear aquests nexes. Llavors, aquest projecte va sortir d'identificar, que nosaltres portem molts anys des de Reintrega treballant amb el programa Noves Oportunitats, amb joves entre 16 i 24 anys, doncs que han sofert un abandonament escolar o que per qualsevol tipus de situació social i educativa doncs no estan ni treballant ni estudiant, no? I a partir del 2018 vam veure com un gran increment de joves que arribaven al territori i que no tenien accés a cap tipus de formació, no? I vam crear un itinerari dins del programa Noves Oportunitats especial per a aquests joves nouvinguts, no? En què es potenciava l'adquisició de la llengua, del català, juntament amb fer tastets d'oficis perquè veguessin com funcionen els oficis aquí al nostre territori i també una miqueta de adquisició cultural, no? Que coneguessin quin tipus de cultura tenim i així. A partir del... Bueno, aquest itinerari s'ha fet des del 2018 i el 2022 ens vam adonar, a principis del 2022, ens vam adonar que hi havia un gran increment de joves procedents de Gàmbia, no? I ens vam plantejar de què està passant tenint en compte que justament és el país més petit de tot Àfrica. Parlar amb ells, ens comentaven pues, que tenien unes altes expectatives, no? I la imatge que s'estava donant als joves d'allà de quina era la vida des d'aquí. Amb això es va identificar pues, aquesta desinformació sobre els tràmits administratius i desconeixement del mercat laboral que hi ha, que hi havia una gran frustració i impotència a causa de la bretxa entre les expectatives i la realitat, no? I això els hi creava també molt malestar emocional, que hi havia una gran pressió per ajudar econòmicament a les seves famílies i pagar els deutes del procés migratori, perquè el procés migratori no és de avui decideixo marxar i demà estic a Espanya, sinó que pot arribar a durar anys, i evidentment això té un cost econòmic, no? I moltes vegades doncs hi ha màfies de pel mig i bueno, un deute a pagar. I por al sentiment de fracàs i decepció si tornen als seus llocs d'origen, no? Si decideixen fer un retorn i dir, pues mira, això no, bé, que no és el que m'esperava, vull tornar, no? Pues això es veu des del seu punt de vista i des del punt de vista familiar és un fracàs i no ho volen acceptar, no? I prefereixen viure en males condicions estan aquí que no pas tornar al seu lloc d'origen. Llavors, veient tota aquesta situació amb els joves, no? I adherint-nos a l'últim moment amb una convocatòria d'interès solidari que era d'actuació en origen, vam poder crear aquest projecte Nexus, no? El primer que vam fer, evidentment, és contactar l'associació d'africans i de gambians d'aquí de la Noguera, perquè ens expliquessin una miqueta més, no? Ja que ells coneixen molt millor la situació, i que ens poguessin orientar en aquest procés. Des de l'Associació d'Africans ens van ajudar més en definir els objectius del projecte com a tal i en poder entendre millor quina és la situació allà, i des de l'Associació de Gambians, el Mohamed Sawane, ens va ajudar a vincular amb entitats locals del territori, no? D'allí de Gàmbia, que va ser el punt clau per poder desenvolupar el projecte després allà, no? Perquè evidentment nosaltres com a Reintegra anant allà i no tenim tenint cap porta oberta de res, no podíem fer res, bàsicament, no? Llavors, des de les entitats locals d'allà sí que ens van poder donar tot aquest suport per fer aquesta conscienciació, no? Bueno, primer de tot, havent recollit tota aquesta informació per part de les associacions africana i gambiana d'aquí de Balaguer, i sabent la informació que teníem per part dels joves amb els que treballem, pues es van establir aquests objectius, no? Es va decidir que una persona tècnica de reintegra aniria al territori, en aquest cas vaig ser jo, i amb els objectius d'informar tant a joves i familiars de quina és la situació a nivell burocràtica i a nivell administrativa que es trobaran una vegada arribin aquí, perquè és molt dura, i hi ha un desconeixement terrible, i després evidentment arriben aquí i hi ha pues, aquestes frustracions i aquest malestar, no? També es va, un dels objectius que es va establir era poder treballar allà amb entitats locals per poder després establir projectes futurs i fer aquest anàlisi de necessitats, no? Entendre què és el que està passant que impulsa a tants joves a arriesgar la seva vida.
Laura, bueno, m'estic quedant al·lucinada, no? El fet de que s'hagi pogut arribar, no? Fins a pensar, no? Com de necessari és aquest projecte. Vull dir, és que és molt necessari, sobretot tota aquesta diagnosi i tota aquesta sensibilització allà, no? De quina és la realitat, no? Exacte. Perquè les famílies que estan informades potser es tirarien enrere, no? Davant d'aquesta migració dels seus fills, no?
Sí, perquè s'impulsa molt des de l'àmbit familiar, no? Inclús el que es fa moltes vegades és poder recollir diners entre tota la família. Allà sí que si algo em va sorprendre molt era aquest treball comunitari, no? De que primer que ja viuen tota la família al mateix lloc, llavors s'ajuden molt, es donen molt de suport, no? I que a vegades el que es fa és que tots treballen perquè una sola persona de la família pugui pagar-se el viatge fins a Europa, no? I la veritat és que és bastant aterrador pensar que és com, ells ho veuen com l'única solució, no? Als problemes socioeconòmics que estan tenint.
És que el fet de marxar, no?, a buscar feina a un altre país, a estudiar, a buscar-te un futur millor. No, aquest no és el problema, no? Perquè tothom pot prendre aquesta decisió. El problema és posar les expectatives de la situació de tota una família a una sola persona i, a més sabent pues, el perill que no és agafar un avió i aterrar a un altre país, sinó que és fer tot aquest viatge que pot anar cap a la mort, no? El terredor és això, perquè quan ho has parlat, no? Tot aquest deute generat amb les màfies, no? I l'inseguretat que veiem cada dia a la tele, les desgràcies, no? amb les pasteres i tot això.
Exacte, sí, es calcula més o menys, evidentment no hi ha números concrets, però que la gent que agafa la via mediterrània, el 50% no arriba. És el que es té calculat mitjanament, però no és real perquè hi ha moltes pasteres que desapareixen, no? I que no es poden comptabilitzar. I després per la via del desert, evidentment, és incontable el munt de morts que s'arriben a comptabilitzar al llarg de l'any.
Sí. No sé, jo al·lucino, no em sortia abans les paraules per dir, pues, Laura, quina labor més complicada també la teva, no? d'anar allà i poder... No? És com la visió des de fora de tot això i de quina manera, explica'ns l'experiència allà també una mica, de quina manera, en què et vas trobar de quina manera et vas poder explicar tot això a les famílies, no? Perquè dius, ostres, és una visió teva de fora i molt complicada d'explicar, no? Perquè què parlaves, no? Dels perills, com ho vas afrontar tot això?
Va ser molt complicat perquè evidentment jo vaig anar amb una mirada europea, no? Que ens costa moltíssim ficar-nos a la seva pell i evidentment jo no anava jo el que no volia era donar lliçons de vida a ningú ni dir no vingueu, no tot al contrari, jo només vull que si prenen aquesta decisió que sigui d'una forma informada i que ho facin des de la seva pròpia llibertat i no per pressions, no? Llavors el que vaig fer allà sobretot era escoltar moltíssim més que no pas parlar per entendre quines són les situacions. O sigui, el primer que vam fer el primer dia ja només arribar allà és assentar-nos amb representants de diferents entitats locals que treballen amb joventut per entendre quina és la situació real del país, quina és la major problemàtica, que en aquest cas és la falta d'oportunitats per a joves, i què s'està fent al respecte, no? Què s'està fent tant a nivell governamental com des del treball amb les entitats. I a partir d'aquí, doncs, vam començar a veure diferents accions que estan desenvolupant aquestes entitats, no? Ja sigui pues, amb joves, amb dones, amb educació, no? Perquè també vam tenir l'oportunitat d'anar amb un centre de formació per a aquelles persones que no es poden permetre pagar la educació allà, no? I que ells ho fan de manera que els hi sigui molt més accessible. I allà sí que vam poder parlar sobretot amb un grup de noies que ens explicaven quina és la situació també com a dones tan a Gàmbia, no? I la impotència que senten per no sentir-se reconegudes ni per poder accedir a certs càrrecs o per poder tenir veu. Al final és el fet de no poder tenir veu pel simple fet de ser dona, no? I poder tenir aquesta mirada des d'elles, no? Em va fer adonar-me de que el que vivim aquí i com nosaltres veiem aquestes persones migrades, si només que poguéssim ficar-nos un segon a la seva pell, crec que uniríem molts esforços per poder fer que aquestes persones sentessin incloses dintre la societat i poguessin tenir una oportunitat, no? Moltes vegades no els estem donant directament pel simple fet d'on provenen. Llavors, amb què me vaig topar parlant amb aquestes famílies i sobretot amb aquestes noies, no? Era que moltes em deien que tenien els seus germans a Europa, no? I vam fer una activitat de trencar una miqueta aquestes expectatives o aquests estereotips que tenim de sobre Europa, no? I els vaig preguntar que què era Europa per elles. I, evidentment, només van sortir coses positives. Totes positives i superboniques, idealitzat, no? I després els vaig preguntar què era Gàmbia per elles. I l'únic bo que em van saber dir era el menjar i el treball amb comunitat, no? Que apreciaven molt això. A partir d'aquí vam començar a desmitificar una miqueta tots aquests ideals que tenen d'Europa, no? En tots els drets humans estan reconeguts, on tothom té accés a educació, formació, treball, fent-los i veure que la realitat, almenys en Espanya, no? Perquè no puc parlar a nivell europeu, però almenys a Espanya és molt diferent, no? De que s'ha d'estar 3 anys al país demostrant que a través del padró o de qualsevol altre document, conforme has estat 3 anys al país vivint en una situació il·legal per després poder accedir a tenir la documentació, sempre i quan tinguis un contracte de treball, no? I durant aquests 3 anys pues, no pots ni tenir dret a un alquiler, ni a formació reglada, ni a bueno, cap tipus de treball, evidentment, que no sigui legal, no? Que això per elles era impensable, no? Perquè la informació que rebien des d'aquí era una altra molt diferent, no? Uh-huh. Evidentment vam estar parlant del fracàs, no? De què vol dir fracàs, de què vol dir tenir èxit, de si havien perdut persones pel camí, no? I totes elles es van sentir, jo crec que van poder empatitzar una mica amb els seus germans o amb les persones que tenien a Europa, no? I entenent que no és una vida fàcil per a res per ells i que per molt que ells els hi pintin d'aquesta manera, han de poder saber llegir entre línies, no? El que realment uh-huh. estan passant, perquè molts d'ells estan vivint al carrer o en situacions molt precàries.
Uh-huh. No sé, jo tinc la pell de gallina, perquè penso, ostres, tant de bo. Molts països, no, que es troben en la mateixa situació que Gàmbia, no, que marxen els seus joves, poguessin tenir un projecte com aquest, no, de Nexus, i ojalà Gàmbia doncs creixi i hi hagi moltes comunitats, no, i moltes famílies que puguin tenir l'oportunitat de formar part d'aquest projecte, no, d'aquestes converses, no, que has tingut tu i que reintegra, pues, també pugueu obtenir força, finançament, el que sigui, per continuar, perquè penso que és un projecte que ha creixut d'algo petit però que és molt interessant i clar, sí, que hauria de créixer.
Una de les coses que seria important, tu no sé, Anna, si ho has recordat, un xicot que era gambià ens va dir que podríem anar allà a mentalitzar la gent de que es fessin unes escoles amb oficis, sí. En recorda-te'n, a sortir de la palla de la cara fa un parell d'anys, perquè poder potenciar portar gent d'aquí amb un ofici que els hi pogués ensenyar i llavors es quedessin al país, m'entens?
Exacte.
Que és que això és molt important.
Sí, amb la entitat que treballem allà, molt de la mà, que es diu Sandu Youth Development, el seu objectiu era poder crear una escola d'oficis, no? Perquè es poguessin quedar allà i que fos d'accés a tothom, perquè el problema no és que no hi hagi formacions, que sí que és veritat que són limitades, però per poder accedir a aquestes formacions has de tenir un cert poder socioeconòmic, no? I la majoria de joves allà no poden
no
tenir-lo. Exacte. Llavors era poder desenvolupar i sobretot a les àrees rurals, que era el més important, perquè les àrees rurals estan quedant desèrtiques perquè els joves se'n van cap a la capital a poder buscar algun tipus d'oportunitat, no? Tot i que no n'hi ha, perquè són molt limitades aquestes oportunitats, creuen que és molt més factible tenir una oportunitat a la capital que no pas a l'àrea rural. Llavors, què està passant? Que s'estan quedant les dones amb els fills a les àrees rurals, no? Les dones amb una càrrega tant a nivell familiar com a nivell de sustentar econòmicament a la família, que és insostenible totalment, no? O sigui, jo me'n recordo estar amb una família i que la dona, jo no la vaig veure descansar ni un sol minut del dia. S'aixecava a les 5 del matí i fins a les 12 de la nit estava treballant una cosa darrere l'altra. Uh-huh. Vull dir que, evidentment, és una situació que és insostenible pel país, no? I tenint en compte que és un país que des del 2016 que té democràcia, no, es pot construir i poden realment crear polítiques per poder incrementar aquestes oportunitats de joves, no? Perquè es quedin al país i no hagin de prendre aquesta decisió de migrar. Que tothom té dret a la migració, però no així, no?
No, clar que no. Uh-huh. A més, aquí és que ja estan saturats, vull dir, perquè arriben a centenars. Llavors aquí arribarà un moment que ja no podran haver-hi també més oportunitats per ningú, vull dir que és així. Llavors, per això se'ls ha de conscienciar que si poden quedar-se al territori, millor que millor.
Sí, no, i hi havia molts joves que m'ho comentaven, no?, quan fèiem aquestes xerrades, de dir, em deien, Laura, és que jo no vull marxar, o sigui, jo vull quedar-me aquí i ser part d'aquest procés de creació de Gàmbia, no?, de fer un país millor on tothom tingui l'oportunitat de poder treballar, però és que no ens ho estan ficant gens fàcil, o sigui, és que no hi ha oportunitats, llavors, com ho fem, no? O sigui, era com un peix que es mossega la cua, no? Jo sentia una impotència i un sentiment de dir,
no ho vas passar gaire bé, des de l'ego.
Va ser una experiència molt enriquidora, la veritat, i em va donar aquesta mirada, no? No, trencar una mica amb aquesta mirada europea i poder entendre millor quina és la situació allà, però evidentment no va ser que diguem una experiència que diguis, uf, va ser meravellosa. No, va ser molt dura.
Molt dura.
Va ser molt dura. Ja treballant amb els joves, jo que sóc una persona empàtica, ja moltes vegades em tocava molt la fibra, no?, com es diu, però estant allà, evidentment, va ser un altre nivell, no?, en què he tornat amb moltes ganes de poder fer temes de cooperació, de poder tenir lligams, de mirar per d'altres tipus de subvencions on poder realment anar a tocar les necessitats bàsiques que ja s'estan tenint a Gàmbia, no?, perquè no podem parlar de anem a digitalitzar Gàmbia quan la meitat del dia no hi ha llum al país, no? O sigui, que molt bé des d'Europa ficar-nos les medalletes de enviem 200 ordenadors amb aquesta escola de Banjul, quan aquesta escola de Banjul pues, no té el suport elèctric per poder sustentar aquests 200 ordenadors. Però clar, queda molt bé.
Sí, exacte.
Però que hem de mirar? Que poder s'ha de canviar una mica les infraestructures, no?, i poder destinar aquests diners a cobrir aquestes necessitats bàsiques prèvies en comptes de tenir aquesta mirada europea, com deia, no?, de anem a fer que el país avanci des de les nostres necessitats, no des de les seves. I algo que em va sorprendre molt és que van estar amb les organitzacions amb les que vam estar treballant allà, van estar molt pendents de mi i jo a vegades els deia, és que jo ara he vingut aquí a fer aquest anàlisi de necessitats i aquesta part de conscienciació, xerrades i demés, però jo no us puc prometre que pugui passar res més perquè evidentment tot és un procés i tot valent, no? I més quan estem parlant de subvencions. Però clar, la manera en què m'acollien, la manera en què arribàvem als pobles, als poblats d'allà i ens rebien, jo pensava, aquesta gent es pensen que jo vinc aquí a solucionar-los i tots els problemes i clar, jo volia com trencar una mica amb això, no?, que ho tingués tinguessin clar que no, que simplement pues, anàvem a fer aquest anàlisi de necessitats. Ells ho tenen clar, que vens aquí a només fer això, no? Que no hi ha res palpable, però ets la primera persona que vens a realment veure com estan vivint, no? I quina és la situació real. Llavors, a mi això, evidentment, em va trencar el cor de pensar...
Tu no tenies la vareta màgica, vamos.
Clar, però quantes institucions estan invertint diners en Gàmbia i quantes persones d'aquestes institucions han anat allà a realment entendre quina és la situació, no? Uau, va ser molt impactant, aquest xoc de realitat.
Trencador, vamos.
Va ser molt trencador, totalment.
Sí, sí.
Creus, Laura, però que hi ha una possibilitat real de canvi, de revertir o de començar a revertir aquest tipus de situacions? Ets optimista després d'haver estat allà en aquest sentit o no?
A veure, jo sóc optimista perquè jo tinc una mirada optimística sempre. Però és veritat que crec que s'han de canviar les maneres d'invertir en el territori, no? Deixem d'invertir a través de governs i comencem a invertir a través d'institucions locals, d'organitzacions locals que realment sí que entenen quines són les necessitats reals dels joves i de les persones que estan vivint allà i que tenen la força i les ganes per fer realment projectes productius, no? I que poden arribar al canvi, a crear un canvi. O sigui, jo crec que han de ser els mateixos ciutadans que siguin agents de canvi per poder fer una Gàmbia millor, no? Si no, des dels governs, evidentment, no crec que es pugui fer res.
I una cosa, vas tenir complicacions lingüístiques, perquè sí que heu estat buscant. La llengua oficial de Gàmbia és l'anglès, però és la llengua del govern. Cada comunitat té la seva pròpia llengua. Com ho vas poder fer, això?
Sí que quan estàvem més a la capital i als voltants de la capital, la majoria de la gent parla en anglès, llavors no va ser un obstacle. Quan vam anar cap a les àrees rurals, anava acompanyada sempre d'aquestes entitats locals que parlaven anglès i que fèiem aquestes traduccions. Opcions, no? Mm-hmm. Llavors em van ajudar, vull dir, van ser un suport essencial per poder dur a terme el projecte, si no hagués sigut impossible, impossible fer-ho. Bueno, i aprenent una mica de mandinka, també.
Bueno, pues, moltes gràcies, Laura, per explicar-nos aquest projecte. Ja he dit que era un projecte molt interessant.
Interessantíssim, sí,
interessantíssim. Anna. I també et volia dir, que l'Anna Maria ho ha dit, no? Nosaltres, l'Associació Gàmbia Enrique Balaguer, també participa de la taula d'entitats, igual que Reintegra, no? I les altres entitats. I jo crec que des de la taula d'entitats d'Enrique Balaguer se pot obrir perfectament una via de suport a aquest projecte. Vull dir, només cal que vinguis un dia, que ens ho expliquis, no? En primera persona, perquè la taula d'entitats, vull dir, totes les entitats que són allà, crec que tenen molta empatia i moltes ganes de fer xarxa, també.
Clar que sí.
I només cal explicar-ho per dir, doncs, què s'ha de fer, no?
En què podem col·laborar?
Podem... El que sigui, no? Perquè també coneixem el Mohamed, també ha vingut a les reunions i de fet, el que deia l'Anna Maria, no? Un dia el Mohamed vam estar parlant d'aquest tema i ell el primer que va dir és que només que allà hi hagués escoles taller, no? Que ensenyessin oficis, sí. que després allí pues, els joves mateixos poguessin ser emprenedors, o el tema del turisme també, pues, treballar a l'hostreria, ja ho sé que no, segurament amb sous no justos, no? Però que seria palpable que hi hagués feina a Gàmbia, no?
I
aquest canvi de mirada, no?
I realment és possible fer-ho, el que passa és que bueno, s'ha de fer un canvi de mirada.
No? S'ha de fer el canvi aquest de no mirar tant cap al nord, sinó...
No, i després és això el que deies tu, Laura, que els governs no estan per aquesta labor.
Ara mateix no.
Normalment, aquests països, el govern no està per aquesta labor. Tristament, però és així.
Sí, perquè mira que seria tan fàcil com el que ha dit la Laura, donar suport a les institucions, a les associacions, a les entitats de proximitat locals, no?
Que ja estan fent moltes coses, però sense cap tipus de pressupost. O sigui, ho fan des de l'ànima, no? Que diguem, des d'aquesta part d'amor al seu país. Però evidentment que per poder iniciar projectes també fa falta una part econòmica, que és la que els ja està faltant ara mateix.
Recursos malament.
Sí. No?
Bé, Laura, estaríem molta estona parlant del projecte, però bueno, no ens despedim aquí, vull dir, la cosa continua i tot allò que tu puguis explicar-nos i els avanços, no, que vagis fent en el tema, doncs fes-ho saber a la taula d'entitats i també per vindre aquí a la ràdio a fer una crida a la població de Balaguer i la comarca.
No sé, el que faci falta.
El que faci falta per conèixer més el projecte i poder ajudar.
Moltíssimes gràcies.
A tu, pues, Laura.
Gràcies també, Jordi, per haver vingut aquí, també molt interessant. Vull dir, bueno, aquí en aquest programa sempre tenim iniciatives interessants, eh? És que les entitats fan molta
sempre,
feina.
Sempre, exacte, fan feina i és important difondre-la i conèixer una mica, doncs,
sí, sí.
No?
I
més
tant,
detalladament tot el que s'està fent, no?
Tot el que fan a l'anonimat, eh? Com aquí,
exacte.
Qui diu.
Des de l'ànima, que ara deia la Laura.
Exacte. Vale, doncs tenim també la Maria Mitjans, la col·laboradora amb nosaltres, que ella sempre dona un cop de mà, doncs, a explicar també totes les activitats de la taula d'entitats, perquè ella també participa cada mes a la reunió. Anna, si ens vols explicar una miqueta, el que la taula d'entitats, perquè és important,
sí,
fer
clar
difusió.
Que sí, que el que em val que conegui, doncs, que ja en aquests moments hem enviat la convocatòria del concurs de suggeriments solidaris a les entitats que vulguin participar, poden enviar les seves propostes fins al 30 de maig. Ja sabeu que cada any fem aquesta convocatòria, uh-huh. I després, doncs, bueno, sempre fem un dinar comunitari més endavant per recollir, uh-huh. Doncs, per aquest concurs, eh? Uh-huh. Que és el dia que votem els que anem al dinar, uh-huh. Qui és el guanyador d'aquest concurs. Uh-huh. Llavors, l'acte pel Dia Mundial de la Diversitat Cultural Tasting Riu es farà el 2 de juny a Baix al Riu. També animem a les entitats a participar-hi. És la primera vegada que el podrem fer, uh-huh. Després de 2 anys de lluitar per tenir una data concreta, que no hi havia manera. Llavors, doncs, serà un intercanvi cultural. No es tracta de que portin de més menjar, no. Per exemple, que portin jocs de les diferents cultures, balls, el que ells, uh-huh. Creguin convenient, no? Llavors, doncs, bueno, finalment ho farem el dia 2 de juny al Riu, tal com us he dit. I després, uh-huh. Com us he avançat abans, el dinar comunitari de les entitats es farà el dissabte 29 de juny a la Palla Bacara. Doncs jo emplaço a totes les entitats que puguin venir, perquè és un lloc que podem conèixer-nos millor. Uh-huh. A part que el Ramon ens fa unes paelles fabuloses.
Molt bones.
Pues, llavors, pues, bueno, ens podem anar coneixent i saber realment també el que fem cada un de nosaltres, uh-huh. Que també és el que també confirmem molt el dia de la Fira d'Entitats. És un bon lloc per poder-nos conèixer millor, no? I bueno, llavors, pues, bàsicament aquestes són les 3 activitats que tenim en perspectiva en aquests moments.
Uh-huh. Sí, com diu l'Anna, doncs el dinar comunitari és allí on se farà bueno, la presentació dels projectes de les entitats i on es fa la votació.
Votem normalment.
On votem,
sí.
I llavors el projecte guanyador, tots són interessants, tots haurien de ser guanyadors, però bueno, és amb el projecte que ens centrarem la taula d'entitats per recollir fons econòmic durant aquell
sí,
any.
Sí, és la primera trobada amb la que recollim
ja
els diners per aquest concurs. Després, uh-huh. Ja, més endavant, fem-lo de la cistella solidària.
Sí.
I llavors, quan la Fira d'Entitats normalment és quan ja fem el lliurament del premi.
Del premi. Uh-huh. Bueno, de tot anirem parlant cada mes, anirem donant informació, uh-huh. De tot. I bé, i ara aquí per tancar també l'Infoentitats d'avui, doncs recordar a totes les entitats que ens reunim el primer dilluns de cada mes a les 7 de la tarda a la Palla Bacara. I ara sí, moltes gràcies, Laura, de veritat, per haver vingut i esperem saber-ne més de tot el que feu. I Jordi, també, felicitats també per l'entitat, molt, molt necessària, sobretot per reivindicar. Doncs ara sí, fem una pausa i tornem tot seguit.
Després d'aquesta pausa, entrem ja en la recta final del Més Enllà d'avui dijous. Anna, com sempre, acabem amb una frase final i també amb la cançó, amb la cançó que de seguida coneixem. No sé quina és, abans coneixem, però quina és la frase d'avui, Anna.
La vida et posarà obstacles, però els límits els poses tu, atreveix-te a viure la vida que has imaginat. Jo us recomano, des de luego, que sigueu agosarats, que no us quedeu en un racó, que qualsevol obstacle que tingueu, petit o gran, sigueu això, agosarats i que tireu endavant com sigui. I llavors sempre tindreu resultats. Vull dir, a la curta o a la llarga, sempre es tenen bons resultats. Simplement això.
Per tant, com diu la frase, Anna Maria, atrevir-nos a viure, a viure la vida.
La vida s'ha de viure, per coses grosses que et puguin arribar a passar. Només en tens una, almenys aquesta. I llavors has de continuar com sigui. Jo us ho dic per experiència.
Molt bé, Anna, doncs esperem que sí, que els oients doncs, agafin aquesta frase, se la facin seva i visquin la vida com cal. És el moment ara ja sí de conèixer la cançó final, Anna.
Sí, avui escoltarem una cançó de Charango, que segurament tothom l'ha escoltat, que és Agafant l'horitzó. Aquesta cançó és una cançó de força, no? També, com la frase, no? De força en quins són les nostres oportunitats, els nostres objectius, no? Per bueno, va molt lligat amb les dues entitats també que han vingut avui,
amb els temes
no?
que hem parlat, sí, eh?
Amb els temes que han parlat, no? De dir doncs siguis qui vulguis ser, no? I en quant a tots aquests nois joves, no, que ens parlava la Laura, pues, també que agafin el toro per les banyes, d'alguna manera, no? No sé com dir-ho.
Sí, sí.
Per teixir allí a casa seva, doncs totes aquestes oportunitats que es mereixen.
Molt bé, Anna, doncs agafant l'horitzó, acomiadem el programa d'avui. Ens retrobarem en una nova edició del Més enllà del Nas, si Déu vol, el proper mes de març. Gràcies, molt bon dia i fins la propera.
Gràcies a vosaltres per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
La història, portem amb elles un llarg camí. Viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dreceres. Aquí no venim a fer volar banderes. Comptem amb tu, ara no pots fallar. Un dia o per tornar a començar.
Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes,
empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia recull la llibertat. Que no es guanyi la por, el demà avui és nostre. Tu i jo agafant l'horitzó.
muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.